tot costes.
D'un partit que acabes guanyant per 4-5 quan el perdies per 4-2 a un quart d'hora del final, és obligat revisar-ne les errades, però és impossible no quedar-se amb la rebel·lia de Rafinha i companyia. El Barça ja és a vuitens de la Champions i, la veritat, ens ho estem passant bomba.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres, 22 de gener de 2025, dia de dolcíssima ressaca de Champions, però també dia de Supercopa femenina. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs ara ho deies, el Barça ja és equip de vuitens de la final de la Champions masculina, sumat 18 de 21 punts possibles i encara té opcions de ser primer si guanya l'Atalanta la pròxima jornada i el Liverpool perd al camp del PSV. L'equip blaurana es va imposar al camp del Benfica en un partit boig, perdia per 2-4 al minut 77 de partit i va acabar guanyant 4-5 amb Stengne com a gran protagonista a la primera part i també a la segona part. Per cert, avui ahir després del partit en parlava de les seves jugades polèmiques, per dir-ho així, i després us ho explicarem. Però vaja, bàsicament, ell considera que Valde no el va entendre a la primera acció, que va haver-hi una incomunicació i que no el va sentir quan ell creu que el timing de sortida d'ell era bo. I respecte al penal, diu que el camp li va semblar que no ho era, però que després veient les repeticions creu que és penal.
Hi haurà temps per debatre sobre l'actuació de Stengne, les moltes altres coses bones que va fer l'equip i també fins i tot les decisions arbitrals. Per cert, ara que dius això del PSV, haurem de trucar a Luc de Jong a veure si ens fot un cop de mà.
Ahir va tornar a marcar, Luc de Jong. Avui es disputa l'altra meitat de la jornada d'aquesta Champions amb un altre partit històric pel Girona. Visita el Milan a les 9 del vespre, a la setena i penúltima jornada, com dèiem. Els gironins han de guanyar per mirar de seguir tenint opcions, però vaja, ho tenen molt difícil. Probablement avui ja quedin, tot i la victòria, podrien quedar eliminats matemàticament. S'haurà de veure.
Ahir escoltàvem l'ambició de Mitchell, que és guanyar avui per arribar a l'última jornada a casa contra l'Arsenal, ni que sigui amb una mínima opció matemàtica de ser encara a la ronda de setzens. En tot cas, de seguida que hi hagi 11 a San Siro, saludarem Solà i Soler.
De la resta de la jornada destaca el dramàtic PSG Manchester City i el Madrid Salzburg. I ja hi ha en joc un parell de partits, Leipzig Sporting de Portugal ara mateix amb empat a 0 i també el Shakhtar Donetsk-Brest amb empat a 0. Els francesos són una de les sorpreses d'aquesta Champions perquè tenen fins i tot, si guanyen avui, opcions de classificar-se directament entre els 8 primers.
I això que quan van venir aquí tampoc ens van semblar res
no,
de l'altre món.
Però han tingut un calendari molt assequible i ho han fet molt bé.
Ho
han fet molt bé. Mira, el Shakhtar s'acaba d'avançar en aquest partit. En qualsevol cas, és el minut 18 de la primera part en aquests dos partits. D'altra banda, el comitè de disciplina ha decidit obrir un expedient disciplinari al Getafe després dels insults racistes que va rebre el lateral del Barça, Alejandro Valde, dissabte al Coliseum. Van quedar reflectits a l'acte arbitral i per això ha actuat el comitè de disciplina.
Sí, tot i que ahir la Lliga va emetre un comunicat estranyíssim, juntament amb aquell patracol que envien cada setmana de X equip a segunda, etc., on feia la sensació que no tenien cap mena d'indici de qui podia ser l'agressor verbal, en aquest cas, d'Alejandro Valde.
I encara en futbol, ara ho deies, a la Supercopa femenina, a Butarque ja ha començat la primera semifinal entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
A Butarque, a Can Pepinero, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha arrencat aquest partit, encara sense gols, i amb quin 11 ha sortit Pere Romeu?
Doncs amb algunes sorpreses, perquè ja sabíem que Graham torna de lesió i podia ser suplent com ho és, però també a la banqueta avui hi ha Aitana i Rolfo. El Barça juga amb Ona a la dreta, amb Cata Coll a la porteria, amb Ona a la dreta, Irene i Mapi als centrals, a l'esquerra i juga avui Brooks, al mig camp Walsh, amb Alexia i amb Patri, i al davant veiem Salma Parayuelo, Payor i per l'esquerra Pina.
Té plantilla Romeu per permetre's aquestes llicències en forma de rotació i m'imagino que, més enllà dels problemes físics, pensant en la hipotètica final de diumenge. Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció? Juga, per exemple, Lola Gallardo, que hi tenia...
No,
no, eh?
no juga Gallardo, no és ni a la banqueta, tenia problemes, va rebre un cop de pilota al cap i no estava bé, i juga finalment l'aragonesa, l'arquer, a la porteria, i que vaja, que no és habitual que juguem tres centrals l'Atlètic de Madrid, i avui ho fa, incorpora Lloris a la línia defensiva, però fins ara domini totalment del Barça, que ja arriba diverses vegades a l'atac, ara ho intentava el Barça, ho intentava Payor, ha xutat Payor, ha aturat bé l'arquer. Les oportunitats i el domini fins ara del Barça, tot i que encara no hi ha gols a votar, que Barça 0, Atlètic de Madrid 0, minut 6 de la primera part.
Ai, si l'agafa sisat, aquesta. El Barça i l'Atlètic de Madrid que empaten a 0, evidentment tindrem un ull permanentment a votar que esperant el gol o els gols del Barça que el portin a la final d'aquesta Supercopa. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Aquest partit el podeu veure a TV3. Aquí el seguirem també amb la Rubila, però si algú té interès de seguir el partit, l'estan fent en directe per TV3. El Barça que, si passa avui, tornarà cap a Madrid diumenge a les 12, la final. Demà sabrem quin és l'altre semifinalista en el partit entre el Madrid i la Reial Societat. Per tant, podem tenir un Barça-Madrid diumenge a les 12 del migdia, partit que faríem a la TDG, òbviament.
De fet, és el més previsible, no?
És el més previsible. Recordem que no hi ha pròrroga per això, és com la Supercopa masculina, per tant si no resol el partit en els 90 minuts, directament a penals.
Molt bé.
La selecció espanyola d'handbol amb 8 jugadors i el tècnic catalans s'estrena a 8:45 del vespre a la segona fase del Mundial contra Noruega, una de les 3 anfitriones. Encara d'handbol, el Granollers femení rep l'Elx a 8:45 a la 14a jornada de Lliga. A l'Open d'Austràlia de tennis, el quadre masculí ha quedat definida la segona semifinal. Intractable Jannik Sinner, que ha derrotat Demiñaur per 3-16-0. Jugarà aquesta semifinal contra el nord-americà Ben Shelton. I demà al matí, Paula Badosa, recordeu, juga contra el número 1 del món, la bielorussa Sabalenka, per un lloc a la final.
Com que és el primer cop que era a les semifinals d'un gran slam, naturalment i lògicament, arriba també seria la primera final d'un gran slam si és que la catalana aconsegueix superar la número 1 mundial.
I acabem amb un apunt de futbol sala. El Barça informat de 2 lesions. Eric Mendonça té una lesió al pubis i estarà de baixa unes 6 setmanes, mentre que Antonio Pérez, amb un esquinç al turmell dret, serà baixa durant 4 setmanes. Dues baixes importants.
La temporada de lesions del Barça de futbol sala també és un expedient X per mirar-se'l amb calma. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Hi havia molts fils a estirar després d'un partit tan boig com el d'ahir, per tant, us preguntem amb què us quedeu d'aquest Benfica-Barça. I us oferim 4 possibilitats, més enllà de les que vosaltres ens pugueu afegir. Campions de Champions, és a dir, el partit d'ahir us indica
que
aquest any sí. M'agrada l'èpica, és a dir, no ho hem posat així, però us agrada ser el Madrid per un dia, com deies avui tu en el teu comentari, ja, Costa?
No ha fet molta gràcia això de dir que som el Madrid, ni que sigui per un dia.
Ni que sigui per un dia no agrada,
No.
Tercera opció, Rafinha pilotador. Els números del brasiler són espectaculars i aquí pensa que és el futbolista de la temporada. Crec que ho deia ahir el Bernat Soler, sí, a la TDT, per
ja
exemple.
Ja fa dies que ho diu, i si mires els números és difícil treure-li la raó.
És bastant defensable, i tant que sí. I, finalment, si us quedeu amb els dubtes a la porteria, perquè certament l'entrada d'Stensne no va deixar ningú indiferent.
És una magnífica manera de dir-ho sense ferir sensibilitats. Des d'ara i fins a 8:45. Serà aleshores quan s'hi posaran els del Tot Gira amb la transmissió del Girona, del Milan Girona, des del mític San Siro. Fins aleshores, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui magníficament rodejats de Quitxalla, que va estar ahir a l'estadi de l'Uix. Senyor Ferran Martínez, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Senyora Anaïs Martí, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què, les cròniques? Bé, eh?
Uf.
Un temps.
A més, estàvem un al costat de l'altre, i va haver-hi un moment que vam deixar d'escriure, ens vam mirar i vam dir, tu, ja...
Sí. Esperem al final, no?
Sí, perquè sí. És que, a més, com que va haver-hi aquella... Després del gol, encara va haver-hi el suspens de que...
Si era penal,
que t'hagués canviat la crònica
un altre cop.
Perquè era... I vam dir, ja ho trobarem.
Vam mirar, vam dir, deixem, mirem. Mirem el que està passant, perquè sí, això sí. No...
Es pot saber algun dels titulars que no veuran mai la llum?
Doncs, bueno, ara no el recordaré, sincerament. Si els diria, no tinc problemes, però... Jo anava a dir alguna cosa com que seguia el malefici de la Luz, orgull per treure un... I clar, però és que va ser de perdre, orgull de treure un punt que t'acostava a vuitens...
Tu com flic amb el 4-4 vas firmar l'empat, tira.
Bueno, home, clar, si has de tirar una crònica, el minut que acabi, perquè la web necessita la crònica, la que acabi el partit pràcticament, has d'anar sobre el paper,
Jo va haver-hi un moment que la meva crònica era el Benfica se fuma al Barça en...
Bravo. L'hauríem, al minut 70 l'hauríem firmat absolutament tots i no hi ha res.
Afortunadament no va ser aquest.
No va ser a Daluix, però és igualment satisfactori i alegre tenir-lo aquí entre nosaltres, el senyor Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, tingueu.
Com anem?
No tirant.
Sí, també avui anar tirant.
Jo dia a dia, com el xolo, ja, però a la vida.
Però estem contents després d'això d'ahir, no?
Pel resultat, sí.
Ara parlarem del partit. Tira, Salva.
Aquesta opció no la dona.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Atenció! El públic reclama penal, la TV, el Ferran l'envia cap a la punta d'atac per Rafinha, podria ser l'última. Rafinha entra dins l'àrea, Rafinha retalla, Rafinha xuta! Això que està passant avui a Lisboa. Què està passant aquí a Lisboa? Mare meva, quina bogeria màxima. Ha marcat Rafinha el gol que pot donar-li al Barça la classificació pels vuitens de final de la Champions. Protesten els jugadors del Benfica, un possible penal anterior. Protesta el públic que se'n fa creus, que no se'n sap avenir de tot el que
no
està passant.
No ens enganyem. Ens agrada donar voltes a si l'entrenador l'ha encertat canviant el porter, si és millor amb defensa de 3 que de 4, però al final el futbol ens agrada per moments com aquest que ens va explicar tan gràficament el Bernat Soler i que es resumeix en un què collons està passant aquí, perquè era molt difícil i és encara, des del meu punt de vista, molt difícil explicar què va passar ahir a l'estadi de Luix, on, com ja sabeu, a aquesta hora el Barça va guanyar per 4-5 després d'anar perdent per 4-2 al minut 77 i... Un cop superada l'eufòria, mires la classificació i dius, uep, a vuitens directe, sense passar per la fase de setzens. Cròniques al marge i patiments i angoixes al marge. Ferran, Anaïs, Miguel, amb què us quedeu dels milers de coses que ens deixa el partit d'ahir?
A veure, per començar, jo em quedo amb l'orgull i la fe de l'equip per anar-hi fins al final i per creure una mica amb el que estava fent, perquè jo crec que a diferència del que intueixo que creu el Miguel per el que he dit al principi, el Barça a mi em va agradar. Sí que és veritat que s'han de polir coses, sobretot en defensa, perquè amb jugades aïllades se't complica el partit d'una manera bàrbara, que no et pots permetre, i menys a Europa.
El més normal és que amb tot el que va fer malament el Barça perdis en un partit de Champions.
Però jo crec que el Barça, bueno, o almenys jo no he vist el partit ni repetit, i segurament al camp tens una perspectiva a vegades diferent, però...
No, també va fer coses bé,
eh? Jo crec que va fer
completament d'acord amb tu que el titular no pot ser de fumar-se ningú, sinó que ha d'apuntar a la capacitat de rebel·lió de l'equip, sí. De dir, perdem per 4-2 i què?
Sí, i seguim i anem, perquè ens han fet dos gols de jugades aïllades, sobretot el segon i el tercer. Per mi el primer no te'l pots permetre, perquè ja ho has patit contra el Leganés, ja ho has patit a la final de
aquest, de la Supercopa. D'aquest no en parla ningú i també és revisable.
I no només és el gol, perquè després Álvaro Carreras fa una acció molt semblant que li guanya el duel a Lamine, i el noruec que remata, tira massa creuat, però hagués estat el 2-0 en 10 minuts, o en menys fins i tot. Però vaja, que l'equip es reconnecta, porta el partit on volia, li surt bé, i malgrat aquestes accions aïllades que comentava, després hi va, i és veritat que li surt cara a tot al final, perquè en 10 minuts, un quart d'hora, ho remuntes un partit que és inversemblant. Però vaja, em quedo amb això, amb l'orgull i les ganes d'anar-hi, que després d'on venies a Getafe, que segurament pots quedar a vegades amb aquest ja hi tornem a ser, o et poden aparèixer fantasmes del passat, doncs no. I mira, van anar-hi.
Jo això que dius de Getafe ho vaig pensar amb el primer gol precisament. No pots venir de Getafe i que et fotin un gol al minut 2. Això és el que vaig pensar. Després van passar tantes coses que això va quedar enterrat i ja no ens en recordem. Anaïs?
Sí, coincideixo bastant amb el Ferran, em quedo amb l'autoestima de l'equip, amb que mai, com a mínim, Europa es queda enrere. Jo crec que això és una notícia molt important respecte al que estàvem veient en el Barça dels últims anys. És un equip que hi va, encara que les coses es posin difícils, i jo, que tampoc he tornat a veure el partit, tinc la sensació de que el Barça va ser en línies generals superior per ocasions i per el joc que vam veure. Sí que és veritat que el Benfica tenia molt ben estudiada, per exemple, com aturar Lamine Yamal, perquè Álvaro Carreras, que ara en parlàveu, es va compartir en el pitjor malson de Lamine Yamal, que el vaig veure força desquiciat i perdut. I penso que si no fos per les errades de Chesney, doncs...
Hauries guanyat abans.
Sí, t'hauries estalviat patiment.
Jo també ho penso. Miguel, que has ensenyat la puteta crítica al principi i em sembla bé, hi ha coses a revisar.
El primer que he de dir és que és molt més respectable les opinions dels companys que la meva, perquè jo vaig veure per la tele i sé... que és molt diferent veure el partit al camp que veure'l per televisió. Dit això, jo crec que el Barça, el Benfica no li pot fer 4 gols. És cert que va haver errades individuals importantíssimes, particularment del porter, que el porter va ser, hauria estat, amb aquelles cròniques que no van sortir, un factor determinant per explicar la derrota, però crec que després no ha estat factor determinant per explicar la victòria, perquè li trau a Di Maria una amb el 4-4,
sí,
que era perfectament possible.
Et salva.
Sí, el 4. Però és que davant tenim un mirall que podríem explicar el mateix. El porter del Benfica, que sembla un sapastre per la jugada amb Rafinha, que el Barça té una sort immensa, i la jugada de l'últim gol, que es queda mirant el partit quiet a la porteria en lloc de sortir, podrien explicar la derrota del Benfica. Però se n'ha parlat molt poc d'una jugada al primer temps amb 1-1 al marcador, Gavi davant sol del porter, que trau una mà aquest tio, sí, sí, i evita, sí, el 2-1, que segurament el partit hauria estat una pel·lícula, però vaja, una altra pel·lícula. Però és un partit de detalls, no de futbol continu, que pots interpretar com vulguis. Jo crec que per l'espectador és fantàstic, sobretot si acabes guanyant 4-5. Si no, hauria estat, imagina't, 5-4 amb la de Maria, una decepció multiplicada per 3, però també crec que l'entrenador no pot estar content. I ha de veure que el Barça ha de tenir un comportament més disciplinat amb l'apartat defensiu, perquè jo tot això que deia el Ferran, que ho entenc, de l'orgull i les ganes d'anar-hi, jo dono per descomptat això. Jo crec que quan...
Sí, home, però no sempre passa.
No, però és que, vale, d'acord, però és imputable a qui no ho faci. Jo crec que quan surts a jugar s'ha d'anar sempre...
Sí, però jo crec que el Ferran apunta que veure't 4-2 avall a un quart d'hora del final és raonable que l'equip...
No és raonable que el Barça baixi els braços.
Sobretot a Europa, que vens d'on vens els últims anys.
T'ho compro, Miguel, que s'ha de donar per descomptat, però ens hem atipat de veure actuacions europees del Barça, que són exactament l'antítesi.
D'acord, però són imperdonables, no podem admetre que el Barça baixi, abaixi els braços en qualsevol circumstància. Sigui com sigui, ha d'anar a buscar el millor resultat possible. Però, en definitiva, la foto del partit jo crec que és exactament el Barça d'avui. Mm. Un Barça que al mateix partit és capaç de fer el millor i el pitjor, que depèn de l'eficàcia dels teus davanters i dels davanters contraris, i que, com t'ho diria, ahir va tenir un factor determinant, perquè jo us he de dir que amb 4-2, tal com era el partit i tal com era el Benfica, jo creia que el Barça podia remuntar. No et diré que pensava que guanyaria, però que podria empatar el partit perfectament, sí, sí, per ser capaç de crear les ocasions. Però també he de dir, en contra meua, que jo en aquell moment vaig pensar, un dels problemes del Barça és que surt un pare de la banqueta i no esperes que et canviï el partit. En canvi, les substitucions que va fer Flick van anar molt bé a l'equip.
I el sacseig del dibuix també.
Sí,
no només els noms...
No, però que després, primer va posar els noms, després sí, sí, va retocar la defensa quedant-se només en tres, els tres marcadors.
Que no ho havia fet mai fins ahir.
Els individus que van sortir a jugar
van
resultar determinants. L'Eric va fer el gol de l'empat, un remat esplèndid de cap. I Ferran, que probablement va donar la seva millor passada des que està al Barça.
Sí.
És a dir, que a vegades menys tenim els jugadors del Barça, i començo per...
Sí, sí, mi, és veritat.
Pensant que no hi havia jugadors a la banqueta per sacsejar el partit i canviar la fisonomia, i el futbol una vegada més em va deixar en evidència, però insisteixo, jo em quedo amb el marcador, però trobo que hi ha moments del partit que no poden ser admissibles tàcticament, em refereixo.
Ja estic d'acord amb això.
És que la banqueta, per mi, ara és un factor clau a favor del Barça que fins ara no tenia. I crec que la unitat B que entra ara, amb la que ha recuperat a molts jugadors que estaven lesionats i que ja venen amb ritme, no només Araujo, també Gavi, ara tindràs Christensen, et dona aquest valor afegit que abans no tenies. I es nota.
Sí, però l'11 de Flick continua estant.
Sí, sí, sí.
Els canvis són els mateixos.
Totalment d'acord.
Hi ha jugadors que funcionen millor ara, vols dir.
Clar, Ferran Torres em sembla que des de la banqueta ha fet 6 gols i 2 assistències. Que ja sé que no el van fitxar per això, però escolta, hi ha gent que la tens a la banqueta i no serveix per res.
És que el cas de Ferran surt d'inici i no et fa aquest tipus de jugades com quan surt a partir del minut 60.
Malauradament, els últims anys tenim bastants exemples de derrotes del Barça. I jo no sé si vosaltres vau tenir la mateixa sensació, però ahir amb el 4-2 jo entenc que els jugadors no baixessin els braços, perquè tu estaves veient aquell partit i tu tenies la sensació que el Barça era molt capaç de marcar molts més gols i de capgirar el partit.
Clar, però amb 3-1 també la tenies, fas el 3-2
sí,
i al cap d'un moment, 4-2,
sí, sí,
dius, home...
Et pots suposar un cop i en aquest cas, doncs afortunadament, no te'l va suposar i el Barça va continuar generant ocasions. Però més enllà d'això, també volia explicar, o sigui, em volia centrar que ahir és un partit molt estrany en molts sentits i que és veritat que el Barça, si aspira a guanyar aquesta Champions, òbviament no es pot deixar anar encaixant de 4 en 4, però que si treus els dos gols que d'alguna manera propicia el canvi a la porteria, no podríem dir que hi ha dues errades
el Barça en va fer dos de penal i un d'un rebot.
Sí, sí, però el partit en si tot va ser estrany. Però
hi ha coses que van passar ahir que jo no les he vist mai a la vida.
Sí, però el que jo volia dir és que probablement la fragilitat del Barça sí que sigui encaixar dos en un partit fora de casa, però que no li podem demanar la perfecció a aquest equip, que jo crec que si aquest equip és capaç de ser el màxim golejador d'Europa ara mateix, entre altres coses, és perquè no té gaire cura defensiva, que és a dir, que arrisca ofensivament, i això és el que li permet marcar molts gols, i per tant...
Jo això ho assumeixo, però l'eficàcia que va tenir el Benfica, que pràcticament les va fotre tot a dins, exceptuant les de Di Maria, tu mira el Rafinha es va quedar dues vegades davant del porter.
Sí, sí, sí.
I no va marcar. El Lewandowski va tenir una jugada de Pedri per la dreta que la passe i no hi arriba per moments. Lamine va tenir dos rematades
franques. Sí, Araujo, també amb aquell remat de...
També té una que es queda sol davant del porter. Sí.
Bueno, pues, entenc que és un partit que a mi m'hauria agradat guanyar-lo d'una altra manera, però sé que ja sé que el més important del futbol són els resultats i que has de guanyar com sigui, però crec que aquest partit el Flick se l'ha de tornar a mirar. Estic segur que se'l mirarà.
I que segur que hi ha coses que poden matisar o millorar, però que un dels senyals d'aquest equip és que arrisca ofensivament i que, per tant, defensivament no pot ser l'Atlètic de Madrid.
No, és que, a més,
ho accepto.
Jo també sóc dels que m'estima més guanyar 2-4 que 1-0 o 3-4 que 0-1. I a mi em va bé com juga el Barça. Reconec al Barça aquest esperit de fer-ne un més que els altres. Que això, aquesta voluntat de fer-ne un més, et porta, a vegades, a partits com és d'ahir, que es diu que et porta al caos.
Sí, sí, absolut. Sí.
És que ahir va ser un partit, que sobretot a l'inici de la segona part, i que veus el 4-2, que a mi... és un descontrol, un joc dels disbarats absolut de partit, que dius, hòstia, com hem arribat aquí, que algú posi una mica de calma. I a mi, crec que en aquest Barça, que deixeu-me recuperar l'expressió, que per mi encara està en construcció, sí, que és un equip que està creixent i que s'està fent encara, amb Flick a la banqueta, ahir guanyessis o perdessis, eh? És que hi ha un moment que, ho dèiem abans, que al final del partit tant pots guanyar pel gol de Rafinha com et piten el penal i acabes perdent. Però... tens moltes coses positives que ajudaran a l'equip. És molt millor créixer
clar,
guanyant.
És clar, perquè, és evident, perquè si s'hagués acabat amb derrota estaríem posant molt més el focus i serien les mateixes errades en això que deia el Miguel. I ara, en canvi, podem ponderar la capacitat de rebel·lia de l'equip, fins i tot l'èpica d'haver guanyat a Dortmund 2-3, d'haver guanyat a Lisboa 4-5...
Però que tot això se li hagués hagut de reconèixer igualment a l'equip, perquè abans...
Sí, però sí,
Europa,
no ves, sí, ens coneixem tots, si això acaba 5-4 Europa, no estaríem parlant d'això.
No, però Europa, l'any passat, fa 2 anys, fa 3 anys, ja no et dic fa 4 o 5 anys, perdies 4-2 i l'equip va baixar els braços i sabies que aquell partit era impossible, ja no et dic que el remuntessis, però que el Barça el competís. Perquè amb el 4-2 baixaven els braços, en canvi ara...
Ja, jo ho accepto, ho valoro,
sí,
i a més crec que és el que ha de fer el Barça, no rendir-se mai, sigui quin sigui el marcador. I ja m'agrada que en qualsevol circumstància el que faci el Barça és buscar el millor resultat.
Perquè llavors som resultadistes. Ens hem de quedar amb lo bo, independentment de que sigui un 4-5 o un 5-4.
Però si en aquella última jugada, en comptes de marcar Rafinha, et xiulen el possible, que probablement no ho era, però el penal de Fermín, aquell partit hagués acabat 5-4, però jo crec que podríem ara estar dient també que el Barça, tot i perdre 5-4, anava 4-2 al marcador, anaves 4-2 al marcador, havies aconseguit empatar i potser havies arriscat massa l'última jugada.
Si hagués acabat 5-4, el titular de l'Anaïs hauria vist la llum i ho sap tothom. Va, que ens esperen a l'altra banda del Bassal. Abans, a Butarque Rut... continuar el 0-0 entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, entenc que domina el Barça, però n'ha tingut una de claríssima l'Atlètic de Madrid.
Sí, Vidage domina el Barça els primers minuts sobretot, però en els últims s'ha estirat l'Atlètic de Madrid, que gairebé no havia trepitjat porteria rival. Aquesta ocasió claríssima de Givade, que ha aturat Cata, i el Barça que domina, però vaja, l'aproximació amb més perill, aquella que hem cantat d'Eva Payor, que ha aturat la portera de l'Arquer sense problemes, i el Barça que en els últims minuts veu com s'aproxima a l'Atlètic de Madrid i que no acaba de crear oportunitats, tot i que el domini continua sent blaugrana.
Ara, a l'Esport 3 podem veure que la ruta és a la graderia de Butarque, i ho dic perquè és que no se sent res de fons, vull dir que ara, mira, ara criden una mica.
Perquè s'aproxima el Barça, era una jugada de Salma per la dreta, que acaba també a les mans de la portera, i és que Jordi, lamentablement, avui hi ha molt poc públic a Butarque. Jo no sé si arribem a les 3.000 persones 4.000 persones amb molt, molt, molt estirant un camp on hi caben 12.500 i per això hi ha poc ambient, perquè hi ha poca gent a votar-hi.
I això és sorprenent perquè ha vingut Louzan, vull dir que el més normal és que el camp estigués ple fins dalt.
Creia que el Louzan arrossegava molta gent.
Per això és un... Vaja, un llenapistes que es diu. Omple pistes.
No sé si han arribat la notícia a votar-hi, però la notícia de la tarda en clau femenina és el fitxatge de Natàlia Arroyo per l'Aston Villa. Femení, recordem que l'Aston Villa, el director esportiu és Monchi, que ja el masculí l'entrena Emery, i Natàlia Arroyo ha firmat per les pròximes 3 temporades i mitja amb el Caram. Conjunt anglès. Per tant, és un projecte de llarg recorregut per l'exentrenadora de la Real Societat, col·laboradora del Toc Costa. L'haurem de trucar un dia d'aquests per felicitar-la.
Ens hem quedat sense analista, però estem contents per ella.
Sí. Exacte. I l'Aston Villa són terceres per la cua a la Lliga anglesa, per tant...
Tindrà feina.
Tindrà feina d'ara en endavant, però només baixa un equip, per tant, jo crec que les pot salvar i a partir de... Vaja, ja dic que és un projecte maco el de la Lliga anglesa, que ja sabem que està una mica millor organitzada que la Lliga F.
Doncs tota la sort del món per la Natàlia Arroyo, 0-0 encara a Butarque entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Ara tornem, Ruth.
Fins ara.
D'analista de la Natàlia Arroyo, al Marc Crosas.
La Champions Way amb Marc Crosas.
Marc Crosas, com le va, güey?
Què tal? Us escolto una mica pessimistes, no?
Sí, estava convençut que el Marc enrenyaria, perquè... mira, us confessaré una cosa. M'havia guardat el gol de Pizzi Macanudo per si algú deia... Sí, és que això d'ahir em va fer trempar! Però sí, com sí, ho hem enganxat molt per la part analítica, i jo us ho agraeixo, bé, ens n'hem anat a la rebel·lia, als errors tàctics, però ens hem centrat poc, i jo m'imagino el Marc Crosas, que no sé on para ara mateix, saltant al damunt d'una cadira, com van fer molts amb el 4-5.
Ara et passo el vídeo, que em va tocar ahir precisament comentar el partit, i sí, va ser una bogeria, però, a veure, entenc que hi ha moltes coses a millorar des de lo futbolístic i des de punts de desconcentració, que clar, que t'acaben portant a una situació extrema on has de remuntar un partit als últims 5 minuts, l'empates al 86 i acabes fent el gol com el fas amb un possible penal, no? Allà, o dos possibles penals, si voleu. Però portem 10 anys, perquè ara farem 10 anys sense guanyar una Champions, sense aparèixer a Europa, sense competir a Europa, fent pena per Europa. I entenc que hi ha coses, i torno a repetir, que s'han de millorar, però si jo em quedo amb algú del Barça aquesta temporada i sobretot aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, és que és un Barça que en els moments importants i en els moments molt importants i contra els equips molt importants fa el que ha de fer. I ho va fer contra el Bayern, i ho va fer el camp del Dortmund, i ho va fer el Bernabéu, i ho va fer a la Supercopa contra el Madrid, i ho fa ara quan ho necessita també, perquè o sigui, una derrota ahir no et posava masses problemes, perquè encara tens un altre partit, però bueno, contra un equip que està fent molt bé les coses, però ja no t'assegurava de la manera que t'assegura la victòria el lloc entre els vuit primers.
Crosas, sentint-te, queda clar que tu ets dels que ahir, veient com guanya el Barça, penses, aquesta Champions és nostra.
No, jo de... Ahir el Barça perdia 3-1 i després fa el 3-2 i després a la següent jugada s'equivoca Araujo de manera lamentable i fa el 4-2 en un autogol. Però jo tenia la sensació que el Barça acabaria guanyant o que el Barça mai perdia la cara. Jo crec que ara ho heu fet un comentari aquí, no? En algun moment, 3 o 4 anys enrere, si el Barça es posava 4-2, estava tot perdut, no? I durant tot el partit, inclús amb l'1-0 que et fan el gol molt aviat, hi ha una jugada que podia ser el 2-0 d'Orsnes que acaba rematant desviat, una jugada idèntica a la del primer gol, i encara no havien passat ni 7 o 8 minuts. Tot i així, el Barça, Pedri, al mig del camp, agafa la pilota, comencen a jugar, comencen a generar. Sí, és una realitat que hi va haver punts molt baixos, i punts molt baixos amb futbolistes que segurament han sigut dels millors en aquest 2025 o durant tota la temporada, inclús, com Jules Koundé, com Lamine Yamal, que ahir no van estar, Ronald Araujo una mica intermitent, Pau Cubarsí des de la jugada del primer gol crec que no va estar, però n'hi va haver molts altres, i sobretot crec que hem d'elevar Pedri a la figura de... per mi el millor migcampista que estem veient ara a nivell mundial, però un tio que amb el seu trote sembla que camina, no? que t'acaba marcant la diferència amb tot, perquè ara el Miguel recordava molt bé la jugada de Gavi, però començant la segona part, Pedri es va fer un fart de fer assistències de gol. Hi ha un passe a Jules Koundé que el deixa totalment sol, que no sé per què vol rematar amb l'esquerra i acaba rematant malament. Després hi ha una jugada que s'alera dintre l'àrea i centra i que no tanca Lewandowski amb un passe que era que només per empenyar-la. Crec que sí, clar, et poses contra les cordes amb els errors defensius i segurament Chesney amb una mica més de coordinació no t'hauria matat com et va matar la primera part, però era un partit totalment controlat ja amb l'1-1, no? Quan fas el gol de penal de Lewandowski.
Parlaves de Pedri, també et vull preguntar per Rafinha, crec que ha estat la Sònia abans que ponderava el seu nivell. Salmo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Números de Rafinha n'hem anat fent perquè el seu temporadot és de traca i mocador, però jo crec que convé actualitzar-los després dels dos gols d'ahir a Lisboa.
30 partits aquesta temporada jugats, 22 gols i 11 assistències. El Barça ha jugat 31 partits aquesta temporada i ell ha marcat en 14 d'aquests 31 partits, és a dir, en la meitat. Rafinha marca en un de cada dos partits que juga el Barça. És evident que aquesta temporada de Rafinha destaca en el gol, en la rematada, i, per exemple, en Lliga té la ràtio més elevada de la seva carrera pel que fa a la finalització. El 39% dels xuts que ha fet fins ara en Lliga van a porteria. Això és el registre més alt en la carrera de Rafinha. I fa gairebé un xut i mig per partit entre els tres pals, que són els millors números de la seva carrera. Ahir el laboratori de la TDT explicaven, a més, que el 26% dels xuts que fa Rafinha acaben en gol, i per fer-nos en una idea, Messi en els seus registres en el Barça estava al 18%, i Luis Suárez al 25%, pràcticament com Rafinha, però fins i tot un punt per sota. Per cert, que Robert Lewandowski està en el 38%.
Sí, sí. Això, és que entre Lewandowski i Rafinha, el Barça crec que ha fet... s'acosta a la centena, i més de la meitat dels gols de l'equip els han fet entre Lewandowski i Rafinha. Que
94 és gols en 31 partits són.
I entre Lewandowski i Rafinha n'ha fet 22.
22 i Lewandowski n'ha fet 28.
Sí, són 50, no?
Sí.
Doncs... Si els números són molt bons, les estadístiques enganyen poc, però clar, Rafinha fa un hat-trick contra el Bayern, quan el Barça patia els primers minuts amb aquesta línia tan adelantada, no? Fa un hat-trick. I en quin moment ho fa? Fa el gol al Bernabéu, fa els dos gols a la Supercopa, marca Dortmund, marca ahir com marca. És que és un tio que, bueno, crec que tots aquí si ens l'hem hagut de menjar bastant, perquè si buscàvem algú el seu passat per poder vendre, que marxés i deixés algú de caixa, tots, crec que absolutament tots, apostàvem per Rafinha.
A l'estiu passat jo era molt difícil trobar algú que no fos Rafinha que no apostés per vendre en Rafinha i fitxar Nico Williams. Segur que n'hi deu haver, però en general era el que respirava. Fins i tot diria que la mateixa secretaria tècnica.
Aquest és el tema.
Però és generalitzat, perquè ara fa un mes i mig, després de l'últim partit, parlàvem del paper de Ferran, i crec que érem una mica la mateixa tertúlia, no? I el que pot arribar a fer Ferran. Però és que Ferran crec que ja ha acceptat aquest paper també, no? I ho fa convençut i ahí entra, i no només és la jugada del gol, sinó que en té un parell també entre línies, i com entra Fermín i la capacitat que ha tingut Flick de fer encaixar cada una de les peces, entenent que hi ha 11-12 titulars que són més destacats, però els altres sabem perfectament el seu paper que han de jugar. A mi em recorda una mica, que no té res a veure i amb peces totalment diferents, a el que es feia amb Rijkaard, no? Que veies un 11 molt reconeixible, però que després quan entrava Larsson o quan entrava algun altre alguna posició també determinant, o Ludovic Juli en algun moment, doncs també et marcaven la diferència.
Marc, et vull preguntar com a professional del futbol pel gir tàctic de Flick en la segona part que comentava abans el Miguel. Fins ara no havíem vist Flick renunciar a la línia de 4 ni tan sols en moments de marcadors adversos, i ahir sí que ho fa, situa Ferran i Rafinha per darrere de Lewandowski en un 3-4-3, un punt sui generis, però 3-4-3 al cap i a la fi. Des del teu punt de vista, és això, més enllà de la fe dels futbolistes, el que fa guanyar el partit al Barça?
Són moltes coses, perquè després també quan fa el 4-4 treu la Lamine Yamal i fa entrar Gerard Martín, no? Per ell la feina, i crec que per tots amb el 4-4 sí, ja estava feta,
ell
no?
Ell ho diu a la sala de premsa, que ella li firma el 4-4.
No, i també és l'entendre el que necessitava el partit en aquell moment, perquè si entra Di Maria, amb el que et podia arribar a generar a la banda esquerra, però també Pavlidis ja estava fos, els davanters del Benfica ja a les transicions, que fins i tot iniciant la segona part n'havien tingut alguna per matar-te, no?, i per matar el partit, ja havien baixat una mica, no et feien tant de mal. I sobretot també el deixar Rafinha, que havia participat molt poc, de la banda cap a dins, que hem de recordar que és on va començar la temporada, perquè quan no estava Dani Olmo, el que jugava per darrere del nou, sí, sí, el que jugava per darrere de Lewandowski, i quan va començar en aquest gran moment que tots dèiem ara què passarà quan torni a l'esquerra, perquè Rafinha ens pensàvem que mai podia jugar a l'esquerra, no? Sempre dèiem que de la dreta cap a dins, i crec que també acaba marcant la diferència. En alguns moments vèiem Lamine Yamal i Rafinha, i crec que van ser els millors moments segurament de Lamine en el partit, que va estar bastant desaparegut.
Parlaves abans, Marc, de les errades de Szczęsny,
De
Szczęsny, del porter polonès del Barça. I et volia preguntar, perquè ho hem estat parlant a la reacció aquesta tarda, veiem moltes vegades la jugada del segon gol del Benfica, la sortida de Szczęsny i el xoc amb Balde. Ell, després del partit, diu que Balde no el sent i que per això acaben xocant, però que el timing de sortida d'ell era bo. Tu, com a futbolista, com analitzes aquesta jugada?
No ha de sortir, aquesta no ha de sortir, perquè tu has d'interpretar que el defensor ja té la pilota, que ell arriba. Una cosa és, com va passar la de la Supercopa, aquesta sí és innegable. No arriba ningú, ell se l'ha de jugar, arriba tard, vermella, i no passa res. Al final són segons que dubtes, que te l'has de jugar. Aquí sí, jo entenc perfectament que aquella decisió l'havia de prendre. Aquí no, aquí s'equivoca. Perquè tu, quan veus una passada llarga, a més que és frontal, d'Otamendi, que està totalment sol, sense cap pressió, però que Valde està fent el recurs corregut amb el davanter i veus que ell arriba, tu no has de sortir. Tu no has de sortir. Jo crec que aquí l'error és de Szczęsny, i al final és el que s'acaba emportant a Balde. Perquè jo li seguiré dient Szczęsny, eh? No? Perquè l'hem conegut tota la vida així des que estava a l'Arsenal, i així li seguirem dient.
Aquí li direm com es diu en el seu país, però tu digue-li com vulguis.
Fes un treballegües, doncs, digue-li com es diu en el seu país.
Ja que hi som, Marc, et sembla que Flick s'ha complicat la vida amb aquest canvi a la porteria?
Bueno, és que si quan va arribar l'hagués fet titular de primeres, crec que tots ho hauríem acceptat. Després, veient el nivell d'Iñaki i veient les seves declaracions també del porter polac, perquè no s'enfadi la Sònia, que deia que ell entenia perfectament, veient el nivell d'Iñaki Peña, que el titular havia de ser ell, i ara, després del que va passar o no a la Supercopa, jo el que sí no veig, em sorprendria molt, és que ara el traiés. Perquè no veig a Flick sent un tio d'aquests que assenyala després d'un error i que es carrega un jugador després d'això. A mi em va sobtar molt que ahir sigués titular. Aquesta és la realitat.
De seguida estirem aquests fils que hem comentat amb el Marc Crosas, el lideratge de Rafinha, la decisió de Flick a la porteria, amb el Ferran Martínez, el Miguel Rico i l'Anaïs Martí. Però abans d'acomiadar el Marc Crosas, pel seu esperit positiu, t'has guanyat, que recuperem l'altre 5-4 que teníem als nostres caps.
Pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Bernardo, ha salvat el porter, ha matat, gol, 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 Pizzi, 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 che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, 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 Pizzi viejo, Pizzi, son macanudo, Pizzi, 37 de la segona, el camp s'ensorra, el camp s'ensorra.
El mestre Puyal narrant el 5-4 en una eliminatòria de Copa, una nit de març del 1997. Farà aviat 30 anys i encara se'n posen els pèls de punta, perquè efectivament era el camp i el camp s'ensorrava.
Sí, jo tenia 9 anys, jo estava darrere la porteria on marca Pizzi, allà on hi havia els antics bojos nois, i recordo 4 gols de Milinkovic-Pantic, sí, sí. 0-3 a la mitja part, fa un gol al Barça, fa el 4-1 després, un hat-trick de Ronaldo, un golaç de Figo espectacular des de fora l'àrea, no?, també, i lo de Pizzi va ser espectacular.
I
però
també
hi ha un símil,
una cagada de Víctor Bahía.
Però hi ha un símil als canvis, eh? Als canvis hi ha un símil, perquè hi ha un moment, em sembla que és començant la segona part, que entra Risto Stoikov.
La llegenda...
I em sembla que Ivan de la Penya,
la
no?
Llegenda,
treu a Couto i a Popescu.
La llegenda diu que els canvis els va gestionar Risto Stoikov, però per respecte a Bobby Robson no ens ho hem volgut creure, no ens ho hem volgut creure mai.
Si em diuen del Risto després de treballar els últims 8 anys amb ell...
Ell t'ho podrà explicar perfectament, pregunta-li.
Qualsevol excusa és bona per recuperar aquesta obra mestra de la història de la ràdio i, per què no dir-ho, també del futbol, el gol de Pizzi Macanudo.
Marc. S'avança el Barça Butarque, golaç de Clàudia Pina. No podia entrar el Barça fins dins l'àrea perquè hi havia moltes jugadores de l'Atlètic pel mig i Pina ha decidit anar cap al centre i fer un xut d'aquells que fa Clàudia Pina. Marca Pina, golaç del Barça. Barça 1, Atlètic de Madrid 0, a punt d'arribar al descans.
Ho hem ajuntat tot en un moment. Stoichkov, Pizzi i Clàudia Pina, que acaba de fotre un autèntic golaç per posar el Barça al davant al marcador. Marc, una abraçada, gràcies.
No em podíeu despedir sense el gol del femení. Home. Gràcies, una abraçada.
Així m'agrada, el de Pizzi i el del femení. Tot ben empaquetat. Abraçada.
Vagi bé.
Una pausa i continuem analitzant aquest Benfica 4, Barça 5, que ha situat el Barça directe als vuitens de final de la Champions.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Classo Audiologia és un centre auditiu que aposta per una audiologia adaptada i sense prejudicis. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya prestigi i confiança per al teu negoci.
Let it be. Let it be, da.
Un tema dels Beatles havia de caure.
És un món sencer condensat en quatre acords.
Per mi l'he vist una pregària i és com un mantra, també. Em sembla increïble.
Però qui és aquesta Mother Mary de què parla la cançó?
Això no és una cançó, amb Ramon Gené. Dijous, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixedes i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
La Champions a la nostra manera.
Amb segell Tot Gira.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Festa Paraula, art antic de les hores. D'Atletes de la Fuga, de Joan Manuel Pérez Piña.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de tothom, però tothom, i tan fàcil que estigui d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. D'acord, bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Abans que s'acabi el món, abans que rebenti tot, abans de l'últim segon...
Tocats, 8:45 del vespre. Ruth, descansa a votar, què?
Descansa a votar, que guanya el Barça per 1-0, el gol de Clàudia Pina... tots els dos equips del vestidor.
Doncs tot tranquil, tornem a la segona part. El Barça que ha encarat aquest partit amb el gran gol de la davantera, blaugrana. Amb el Marc Crosas hem tocat dues qüestions que voldria tocar amb vosaltres. Ara anem a la porteria, però abans. Pedri és el director d'orquestra, Lamine és el geni, Rafinha és el líder de l'equip.
Sí.
Jo,
per mi sí. Jo crec que és el futbolista més sorprenent d'aquesta temporada, el que està superant uns registres que jo crec que ni ell mateix sabia que podia assumir. I és veritat que Lewandowski en porta més, però Lewandowski tu ja saps que el que és i saps que en un moment determinat de la seva carrera ha marcat diferències i que és un golejador, però crec que Rafinha ningú s'esperava que arribés a marcar les diferències de la manera en les que les està marcant.
Però jo no ho dic tant per això, que evidentment és determinant, eh? Jo ho dic perquè tinc la sensació que és el líder espiritual en moments com ahir en què l'equip se'n pot anar avall. Jo tinc la sensació que la rebel·lió dels últims 20 minuts la lidera ell. Jo crec que hi havia 6 Rafinhas.
Sí, jo soc de...
I no és el primer dia que tinc aquesta sensació.
No. Jo no li retrauré res al Rafinha. Admiro el seu rendiment, el seu comportament, l'entrega, l'orgull...
Clar, però com resiliència, que deures, per suposat, ja.
Però jo sóc de Pedri.
Home, ja.
Però o sigui, aquesta no era la pregunta, Miguel.
Qui és el líder de l'equip? Tu has preguntat... No, si no has preguntat això...
Carlo. Sí. No, he preguntat això. Per tu el líder del Barça és Pedri.
El líder del Barça és Pedri. El que demana la pilota contínuament és Pedri. El que fa pilotes filtrades i pilotes a la banda és Pedri. El passador del Barça és Pedri. Ahir, quan no xutaven de fora de l'àrea, va xutar ell per explicar-lo.
Faré una confessió i una concessió. Ahir em van demanar el millor jugador del partit, vaig votar Rafinha i al cap d'un segon vaig pensar, malament, era Pedri.
I després diré una cosa, perquè multiplicarà els meus tants percents d'impopularitat.
Això rai.
Lewandowski... d'esquenes està jugant molt malament.
Esgarre... No, depèn del dia.
Sí, esgarre...
El dia la Supercopa va fer molt bé,
sí,
no?
Sí, aquest dia sí. Però tu fixa't en els últims partits com està jugant d'esquena i és pràcticament passada a Lewandowski garantia que per la pilota. Ja sé que és importantíssim que fa gols.
S'ha almorrit, t'està a punt de saltar el coll, bueno, tu mateix.
Si ja dic que és molt impopular, però és la meva sensació d'espectador. Potser després resulta que vas al camp i t'has de menjar el que dius. Però jo veig que està tenint moltíssima dificultat en la capacitat d'aturar un segon la pilota i esperar que un company arribi, o donar-li temps amb un company.
A mi contra el Madrid, per exemple, em sembla que ho feia un molt bon partit.
Sí, però contra el Madrid, d'acord, però jo parlo en general. En general, si tu mires els partits de Lewandowski, veuràs la quantitat de pilotes que ho contrau ell d'esquena, per allò que feia el Salinas també, li deien que era un totxo, pues aquest no estic comparant, eh? Estic posant l'exemple de jugador que sap...
Sí, sí, amb carinyo per Julio Salinas, que és molt, eh? Però, hosti, comparar Lewandowski amb Julio Salinas...
T'acabo de dir que no l'estic comparant, t'estic dient una jugada igual, et posaré Kiko. Kiko et va millor?
És que Kiko era molt bo, també.
Clar, però era molt bo també jugant d'esquena i protegint la pilota. I això, últimament, jo, el Lewandowski, crec que no està fi. No discuteixo l'alineació al titular de Lewandowski perquè és, bàsicament, amb diferència, el millor nou que té el Barça.
I bàsicament perquè l'únic recurs que hem trobat és Dani Olmo i torna a estar lesionat.
No, però és que, a més, Dani Olmo no és un nou. Ja.
No, però que com va anar bé... Vaja, fa una setmana estàvem...
Jo parlo que la posició... com entenem que han jugat tota la vida els números 9, vas de cara a la centrada lateral,
és evident.
Estàs atent a cada pilota que quede suelta a l'àrea, tot això, no estem d'acord. Ara, també tenen una feina a la jugada d'atac de protegir la pilota, donar temps als teus companys de mig camps que s'atencin a l'espai i puguis donar fàcil, i això últimament, pel meu gust, no ho està fent bé.
Ferran, tornant a Rafinha.
Sí, per mi, estic d'acord que Rafinha està fent una temporada per sobre de les seves possibilitats, o almenys que nosaltres creiem, però per mi hi ha dos futbolistes que encara estan per sobre de Rafinha i de Lewandowski, que són Lamine Yamal, perquè és el jugador més determinant que tens, o per mi ho segueix sent.
Fixeu-vos que no he dit que sigui el millor jugador de l'equip, eh? Per mi, si jo fos secretari tècnic, fitxaria abans a Pedri i a Lamine. Ah, sí. Però tinc la sensació que aquest tio té un punt aglutinador que no tenen els altres dos. Un perquè és un nen i l'altre perquè no deu tenir...
Entenc què vols dir, però deixa'm... I després hi ha un jugador que és determinant com Lamine Yamal i un altre que determina el joc del Barça, que és Pedri. I jo això li compro al Miguel 100%.
El Barça és un equip amb Pedri i un altre completament
diferent.
Absolutament. És un jugador que ara mateix és l'eix d'un equip i que demostra, tot i que potser no és un futbolista tan vistós i que no té tanta arribada i que no fa tants gols, però per mi el pas endavant que ha fet, la personalitat que està demostrant Pedri a l'hora d'influir en el joc del Barça, em sembla espectacular la temporada del Canari. I després, com explica sempre un gran amic i millor psicòleg, que és el Pep Marí, psicòleg esportiu, ell sempre parla de 5 tipus de lideratges. I un d'ells és aquest de l'ànima. De l'ànima que ha de tenir un equip, ha de tenir un jugador, un futbolista o algú que sigui l'ànima. I en aquest cas sí que et compro que aquest tipus de lideratge el té Rafinha. Després, el lideratge més determinant, que el té Lamine, i després el futbolista clau, que és Pedri. I no només ens podem... Crec que no només el lideratge d'estar centrat en un futbolista o en un esportista, sinó que s'ha de repartir sobretot en una plantilla.
És que probablement aquesta és la gràcia, i jo crec que Rafinha, per exemple, amb el seu caràcter contagia una actitud molt necessària a la resta de l'equip, i probablement estic d'acord amb tu en que qui determina l'estil és Pedri, de la mateixa manera que si vas al Barça del 2009 podries dir que qui determinava l'estil era Xavi, però qui era determinant per aquell equip era Messi.
Messi, absolutament, clar, i tant. O diria que Xavi i Bussi també.
Salvant totes les distàncies amb l'equip actual, no vull dir ni que Rafinha sigui Messi ni que Xavi sigui Pedri.
És una referència com la que jo he fet abans a Salena o a Kiko, no són comparacions, perquè és que, a més, són jugadors que no
tenen res a veure.
Però vull recordar, per exemple, que ahir, si mireu la jugada del cinquè gol, minut 95, Pedri, aquell jugador que semblava que no tenia cos per aguantar els partits, a l'últim moment, en la rematada de Rafinha, sol a la dreta està Pedri. Mm. I que ell també seguia fins l'últim moment per mirar de guanyar el partit.
No m'heu comprat la moció Rafinha, no passa res. No, no. A veure si tinc més sort amb la porteria. Ahir el Ricard Torquemada va batejar la decisió de fer jugar Stensne com una flicada, probablement la primera flicada. D'acord?
Flicada, sí, per mi sí. Per mi, no sé si flicada vol dir error, però per mi crec que ahir...
Flicada vol dir una solució contracorrent, ve del terme
Cruyffada,
coses que no enteníem ningú des de fora, i que després podien sortir bé o malament, que això jo crec que fins i tot té un punt d'accessori, és a dir...
Un atac d'entrenador.
A mi em continuaria semblant malament la triada Stensny, encara que ahir hagués fet el partit de la seva vida, però evidentment el futbol el valorem per actuacions, i la d'ahir del polonès, doncs al final et va acabar salvant amb l'aturada de Rafinha, Di Maria, però la primera part jo és de les coses més grotesques que recordo.
Jo crec que s'equivoca, perquè ara tenies un porter amb molta confiança, com és Iñaki Peña, i un molt bon segon porter que tenia experiència, que segurament ja va de baixada per l'edat que té, per la veterania i tal, però vaja, que era una bona solució si et fallava Iñaki Peña. Ara mateix a Iñaki Peña li ha restat confiança, perquè el treus en un moment quan està fent bé les coses i en un escenari important com és la Champions League, i a l'altre porter que has posat doncs t'ha sortit malament, perquè no només el partit d'ahir a la Supercopa, per mi Marc Roses defensava aquella acció, però a mi em sembla que tal com anava el partit se l'hagués pogut estalviar.
Jo també ho penso, però sí. Això evidentment són jugades molt ràpides i això cadascú té, i aquí m'atreviria a dir que el criteri del Marc ha estat futbolista, sí, potser l'hem de ponderar.
Jo imagino que durant tot aquest temps Tec s'ha estat posant a to físicament, després li reclamaven ritme de competició que t'ho dona competir, i crec que Flick al final buscava poder comptar amb els amb tots dos porters repartint les competicions. Quan ell diu que alguna cosa ha canviat, crec que la cosa que vol dir que ha canviat és que ara mateix doncs, el polonès ja està al nivell per poder competir. I l'introdueix en la Champions doncs, una mica perquè si no ho feia ahir, ja em diràs tu quan ho fa, si vol començar a repartir les competicions i que jugui, per exemple, no ho sé, la Copa i la Champions i la Lliga Iñaki Peña, o igual depèn del rival que et toqui, perquè no descartem que això al final sigui una rotació que depèn una mica de com del rival que vingui i no tant per la competició. Penso que al final ha sortit creu perquè fins ara tu havies recuperat a un Iñaki Peña que es trobava en el millor moment de la temporada, que t'aportava fiabilitat i que clar, que sembla que arriba un dia tard i ja, no? Tot això de cop i volta cau i penses, ostres, què ha passat aquí? Ha d'haver-hi alguna cosa més, alguna explicació més. Crec que pretenia recuperar a tots dos porters i al final tinc una mica la sensació que potser els has perdut els dos, no? Perquè un va fer una actuació, doncs, home, per mi molt justeta, que dius, ostres, si tu apostes per experiència i veterania, no és el que jo vaig veure la primera part ahir amb
Stetsner. Sí, però Stetsner no l'has perdut perquè avui ha anat a fer ceràmica.
Sí,
afectat no està.
Bé, no ho sé, doncs potser que ens revisem una mica si afectat no estàs després del que vas...
Ui, aquí hi ha haterisme, eh?
Home, sí, jo ahir, què vols que us digui? Jo ahir em vaig... És que no vaig entendre res del que estava veient, però com hem fet el canvi a la porteria per veure això, de veritat, per veterania, per serietat, no és el que teòricament hauria de fer un...
Fet.
Sí. L'havia fet, no? I m'havia quedat molt a gust dins, eh? Després vaig haver de matitzar, però clar...
Vaig escoltar un insult i tot a la tribuna de premsa. No diré d'aquí.
Però... Un no.
Ai. Ah, no, clar, si hi eres tu... No, és que ara estava pensant en algú de casa teva.
Hi havia uns quants. No, no, a veure,
no. Ferran. No, no pot ser. Miguel.
No, anava a dir que no li agradaran a l'Anaïs les declaracions d'Estensa, que demostra que ell va donar per bo un cop guanyant el partit, dona per bo tot el que ha passat perquè respecte a la jugada que està en Valde,
però que tu no pots sortir així en
mica,
la vida.
Ha estat una mica còmica, però hem acabat guanyant.
Però què còmica? Però si vas sortir amb una velocitat i amb un poc control de la situació quan Valde tenia la situació perfectament controlada. És que no hi havia cap necessitat de fer aquella cursa. Ni amb aquella velocitat, tampoc.
Demana torn Ramon Sant Borré.
A quina hora creu amb la massacre? Quina hora creu amb la massacre?
Bé, crec que no hi ha...
Havíem d'acabar a les 8.
Jutgem, perquè m'incloc en el sac a Stensne pel que ha donat. I crec que Flick el jutja pel que li pot donar. No dic.
Molt bé, Miguel.
Bueno, primer, ara que m'havia après a dir Stensne... Hem de canviar de nom.
És fàcil, ahir ho vam treballar amb Fernando Polo a la TDT. Stensne.
Vale, d'acord.
Aquest.
Respecte a la flicada o no, decidir és molt difícil.
Cert.
I una vegada prens decisions, surten bé unes altres malament. Tenim massa recent el succeït ahir com per fer una valoració objectiva. Jo puc fer una personal. Szczesny, o Szczesny, o Tec, o com es digui...
El porter polonès, quan dubtes...
Ha donat menys del que jo esperava i Iñaki Peña ha donat més del que jo esperava.
Per tant, el Miguel compra la teoria aplicada.
I s'ha de dir que et salva el partit al final amb aquella acció.
Sí, sí. Home, però...
Ho he dit de
bon començament.
I després, que el que li farà...
És factor determinant,
Iñaki,
per perdre
si
i per
si
guanyar.
Si passa Iñaki Peña... Això, si això ho fa Iñaki Peña, cuidado, eh?
Totalment d'acord, també. Va, que hem d'escoltar la nostra audiència.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui proposàvem a la nostra audiència fils, moments, conseqüències del partit d'ahir a Lisboa, amb les quals es queden. Per una banda, veuen ja el Barça campió de la Champions, aquí gaudís com un vedell amb l'èpica de la remuntada, directament Rafinha pilota d'or, que ja veig que la taula és que no, i dubtes a la porteria. Amb què es queda la nostra audiència?
Dubtes a la porteria un 31%, seguit de molt a prop m'agrada l'èpica amb un 30%, 20% per Rafinha pilota d'or, i 19% campions de Champions.
És a dir, que la nostra audiència es queda... És que com som, eh? Es queda amb l'única part...
No? No, perquè són tres respostes en positiu i una negativa.
Tens raó, sí, sí.
I la nostra audiència pensa en positiu, el que passa és que...
Però un de cada, tres...
La més guanyadora...
Vam guanyar 4-5, però la mare que em va d'això amb el porter.
Els col·legs, els col·legs són així.
De tots els adjectius que s'han donat aquest partit, que se n'han donat de tot i de tots tipus, no n'he sentit un que és l'adjectiu que defineix el barcelonisme. És un partit de patiment.
Sí. Sí, home, però al final gaudeixes molt. Mm. Tots els patiments fossin o acabessin així. Algun comentari que t'hagi cridat l'atenció, Sònia?
Mira, el Rubén diu, bogeria, semblava un Barça Atlético de Madrid dels anys 90. El Víctor diu, estan més endollats per la Champions i la Copa que no pas de la Lliga. O el Francesc diu, amb el resultat final de 100 partits com el d'ahir, només en guanyaràs un.
Molt bé, doncs així ho veu la nostra audiència. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Amb 4 minuts de retard sobre l'horari previst, moment per acomiadar el Ramon Salmurri. Gràcies, Salmo.
Que vagi bé.
I entra a l'estudi de Catalunya Ràdio el Manel Elias. Hola, Manel, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya nit, avui a Catalunya Informació, perquè a la sintonia principal de Catalunya Ràdio hi haurà naturalment el Tot Gira del Milan-Girona, que ara anirem cap a Sant Siro. Amb quins continguts, Manel?
Doncs avui començarem explicant un seguit de mesures d'aquelles que afecten directament els ciutadans d'entrada de tots aquells que es mouen habitualment amb tren i que ho notaran ja a partir de demà, perquè els abonaments de Renfe deixen de ser gratuïts, ja no seran de franc. Qui tingui els bitllets ja els podrà seguir utilitzant fins al 30 d'abril, però qui vulguin comprar-ne de nous ja els haurà de pagar. Ara són gratuïts, doncs a partir de demà preu habitual, Rodalies, això el que estem explicant, però qui es mogui amb Avant passa d'una bonificació que hi havia del 50% a pagar el 100%, i pel que fa a la T jove i la T usual, que ara tenien una bonificació a meitat de preu del 50%, només es bonificarà el 20%, que és el que aplica la Generalitat, el 30% que aplicava el govern espanyol, decau. Una altra de les mesures que ha caigut avui és la pujada de les pensions del 2,8%. Al gener els pensionistes encara la cobraran perquè ja està aplicada, però a partir del febrer podria també decaure. Es creu per això que és un tema tan delicat que s'aprovarà amb un decret o amb alguna fórmula es trobarà. Passa el mateix, per exemple, amb les ajudes pels afectats de la Dana. Passa el mateix amb el salari mínim interprofessional, que retrocedeix el valor del 2023, és a dir, torna als 1.080 euros mensuals, i també cau la prohibició de desnonar persones vulnerables. Això per què? Doncs perquè Junts i PP han tombat el macrodecret que pretenia seguir aprovant el govern espanyol. Per tant, una mesura que notarà la gent de seguida, però que també té una derivada política, i és aquest pols d'entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. També explicarem que ja és oficial que el Banc de Sabadell ja ha aprovat retornar la seva seu social a Catalunya. La va moure a Alacant en plena onada del procés independentista el 2017 i torna ara cap aquí de nou. També passarem per Wuhan, perquè demà farà 5 anys que hi va haver aquell confinament que molta gent no es va prendre en principi de manera gaire seriosa per la Covid, però que al cap de poc temps tothom va veure que sí que es tractava d'una cosa seriosa. 11 milions de persones van quedar confinades. Demà farà 5 anys. Allà hi tenim el Francesc Canals, el nostre corresponsal a la Xina, que ens ho explicarà. També explicarem que el Consell General del Poder Judicial ha obert una investigació el jutge del cas Errejón. No sé si veu poder sentir com feia el qüestionari, doncs ha rebut moltes denúncies i el Consell General del Poder Judicial obre una investigació.
Semblava l'advocat de la defensa. Jo crec que no li hauríem tolerat el ton ni sent l'advocat de la defensa, però sent el jutge era impactant.
Sí, sí, realment va sorprendre molta gent i s'obre una investigació, veurem què és el que acaba passant amb aquest jutge. I avui rebem també el Catalunya Nit, a Quico Amat, l'autor de Sant Boi de Llobregat, que publica un nou llibre, et dic, o La tristesa del sexo, una novel·la molt potent que ens explicarà en directe.
Doncs tot això a partir de les 10, avui a la sintonia de Catalunya Informació. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I amb la Sònia Lear. Hola de nou, Sònia.
Hola de nou.
Per aquells que s'hagin incorporat ara al Tot Costa, que s'han perdut a la primera hora.
Tertúlia post-Champions amb Anaïs Martí, el Ferran Martínez i el Miguel Rico. Hem parlat amb el Marc Roses per analitzar aquest partit de Champions, un partit boig, us ha tocat una mica el crostó, no veu l'optimisme que li agradaria. Creu que el Barça fa el que ha de fer, que han fet un molt bon partit. A Rafinha també protagonista, també Lamine Yamal, també Pedri. També hem parlat de la porteria. Bé, hem analitzat fil per randa tot aquest partit d'ahir a Lisboa.
I el 13 de febrer venim amb tu, recordem, Dia Mundial de la Ràdio, i continuem rebent propostes per fer el programa des de casa d'algun oient. Recordem que han d'entrar a l'app de Catalunya Ràdio. Tens alguna proposta preferida, Sònia? Veig que
bé,
no.
Bé, Mataró, ja n'hi ha una a Mataró que m'agrada bastant, m'agrada força.
Val, d'acord. Ahir mateix, el Tot Costa, un oient, a veure, no em surt, ara aquí no em surt el nom, deia que ens sent cada dia des del tren camí a casa seva a Godstone, Surrey, a una hora de Londres, he vist que és.
Molt bé.
Després de sortir de treballar, i que el fa sentir molt a prop de Barcelona escoltar el Tot Costa, cosa que li agraïm.
Si està treballant i està al tren, home, quan suposo, fa el Tot Costa, mira, no podem anar a casa seva.
És la Raquel Sánchez, ara veig. Raquel doncs Sánchez...
No podem anar a casa de la Raquel.
Bé, suposo que...
Home, quan si està treballant
bé,
i està
si
al tren...
Convida, Sònia, si ens convida, serà que algun dia podrà fer festa.
Ah, demanarà festa.
Bé, doncs això, que ja sabeu que encara són els últims dies, podeu entrar al web de Catalunya Ràdio i omplir el formulari si voleu que venguem a casa vostra.
Fins ara, Sònia.
Adéu.
Abans de tancar aquest pop-up, passo per votar que ha arrencat la segona part. Ruth guanya el Barça, però colla l'Atlètic, eh?
Sí, 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 ha començat amb intensitat l'Atlètic aquesta segona part, que trepitja més àrea que no pas el Barça, que li continua costant aproximar-se a la porteria rival. De fet, el gol de Pina arriba d'un xut exterior perquè el Barça té problemes per dins. I deixa'm dir-te que en aquesta Supercopa hi ha VAR, que no és habitual amb els equips del femení, i que ni l'àrbitre ni el VAR han vist un penal que sembla bastant clar sobre Alexi a la primera part, un penal de Lloris. Per tant, el gol de Pina, aquest possible penal d'Alexia a Alexia de Lloris, i ara domini de l'Atlètic en els primers minuts de la segona part. De moment, guanya el Barça 1-0.
Guanya el Barça, però no té el partit ni de bon tros tancat. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Perquè això ja fa pinta que es va acabant, i això és un altre incunable de la història de la ràdio. Avui el Girona fa història, visita San Siro per enfrontar-se al Milan per primera vegada. Ja vam explicar ahir que ho fa amb 2.000 aficionats a la graderia, i ara sabrem amb quin 11. Eduard Solà, Xavi Soler, San Siro, bona tarda.
Hola. Bona tarda.
Ja tenim 11 de Mitchell pel partit que arrenca d'aquí a 48 minuts a San Siro.
Sí, alguna sorpresa, però poques. Vinga, Gazzani a la porteria, francès. El lateral dret segurament és la gran sorpresa d'aquest 11, amb David López, Creix i Blin acompanyant-lo en defensa. Oriol Romeu i Angel, el doble pivot. Sigankov, Van de Beek i Brian Hillin a la 3 per davant. I Abel Ruiz en punta. Són tres canvis respecte a la derrota el cap de setmana contra el Sevilla.
Molt bé, doncs a veure com resol el Girona la falta de gol evident que està tenint en les últimes setmanes. Avui novament amb Abel Ruiz al davant. Solà i Mitchell deia que vol guanyar per arribar, si és possible, amb alguna opció, ni que sigui mínim a l'última jornada. Tu t'ho creus?
No, que ho digui ell, sí que m'ho crec, perquè ho vaig dir.
ho va dir.
Però vaja, és impossible, perquè encara que el Girona guanyi avui, pot ser que quedi matemàticament eliminat aquesta mateixa nit, perquè...
Pot ser, no, és molt possible.
Sí, és molt possible, perquè...
Si el Celtic guanya Young Boys, el Madrid guanya Salzburg, i del City PSG guanya un dels dos, estem fora matemàticament.
Encara que el Girona guanyi avui,
Encara que guanyi avui.
Per tant...
No és bona aquesta actitud, no?
No, però és la actitud és de Gaudí, no?
Clar, és actitud de Gaudí, partit històric. Què més dona ara mateix? La classificació.
I tant, Sònia. Ara ja està.
Aquests tios ja estan pensant que quan acabi el partit ja estarem eliminats.
No, tu escolta la transmissió i ja veuràs. Sí, sí. Molt bé, eliminats, però si guanyes a Sant Siro...
Això sí. L'actitud és la de la Sònia Mas, l'oient que ens va rebre el Dia Mundial de la Ràdio l'any passat a Girona, que avui és a San Siro, ens ha enviat una foto des del Duomo amb el Sergi.
I tu creus que està pendent de la classificació o de viure un partit històric?
No, perquè jo li he dit històric. Que estigui que San Siro està ballet, però que és futbol pur i que s'ho passi
doncs,
bé.
Clar, doncs és que és això el que es tracta el partit d'avui.
Doncs sí, està ballet, estic d'acord. Sí, està descolorit, tu. Necessita, les butaques són descolorides.
Necessita que els amics de Lima que els visitin i facin una mica de xapa i pintura. D'aquí a un quart d'hora amb el comptat. Arrenca el Tot Gira d'aquest Milan-Girona, partit històric, amb el Solà i el Soler des d'un dels temples del futbol mundial. Companys, passeu-vos-ho bé.
Molt bé, ara sí farem. Adéu.
El baròmetre.
Per tancar el Benfica-Barça d'ahir, i a més ho haurem de fer breument, hem invocat el nostre àrbitre, el Joan Fàbregas. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè, mira, primer, abans de parlar amb tu, escoltarem què va dir Rafinha al final del partit.
Rafinha, ¿te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga? Después de lo que dijo también Laporta el otro día.
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
Pam, ja ho heu sentit. Ho deixarem aquí. És evident que té més estima, més estimació pels àrbitres europeus que no pas pels de la Lliga. A veure, Joan, ahir hi ha una colla de decisions arbitrals. Ens centrarem en tres, partint de la base que el penal de Valde, tot i que no el va veure l'àrbitre, és indiscutible i així li ho va fer veure el VAR. Anem a la primera jugada. El presumpte, tot l'àrbitre, vaja, l'àrbitre el va xiular, presumpte penal de Szczęsny sobre Turkoglu, que avui sabem que fins i tot Szczęsny reconeix que hi ha un petit contacte. És curiós que el va advertir veient-lo a la tele i no sobre...
Sí. Ell no el nota al camp, diu que un cop va veure les repeticions va veure que era penal.
Per tu és penal?
Doncs mira, per mi, i és una opinió molt personal, per mi això no hauria de ser penal. Veig que el davanter salta com una llagosta, no acabo de rebut el contacte, i per mi l'acció és residual. Dit això, és el de sempre, si un porter es llança a terra, no toca la pilota i hi ha contacte, ha d'assumir conseqüències. Per tant, jugada 100% interpretable, qualsevol opinió és bona, per mi és un pèl insuficient, però entenc que es pugui pitar.
Perquè per tu, si no hi hagués contacte, de cap de les maneres podria ser penal, eh? Ho dic perquè allò de donar o intentar donar
sí,
les
això
faltes.
És el que posa el reglament, però realment ningú aplica cap falta per intentar donar una patada, realment. És una cosa que sí que està escrita al reglament, però que a la pràctica no es du a terme.
Mm-hmm. Molt bé, doncs el Joan ho considera un punt insuficient i en tot cas, com que era tan difícil d'apreciar, doncs el VAR no hi tenia gran cosa a dir. Segona acció que volem jutjar, el penal que sí xiula l'àrbitre sobre Lamine Yamal per una falta d'Álvaro. Bé, tu mateix, a mi em sembla molt poc agafada per ser considerat penal, però no sé què en penses.
Aquest és un error tècnic molt, molt greu de Makelli, i us explicaré per què. Per mi no és penal, en directe sí que m'ho va semblar, però és veritat que el defensa del Benfica intenta guanyar la posició i posa el braç per sobre l'espatlla de Lamine, que es deixa caure, contacte insuficient, però si xiules el penal l'has d'expulsar. Per què? Perquè habitualment no hi ha el doble càstig de penal expulsió, perquè els jugadors intenten disputar la pilota. Però quan tu no disputes la pilota és perquè hi ha una subjecció, no hi ha aquesta rebaixa i, per tant, si tu xiules penal has de treure vermella. És, no hi ha un terme mig. Mm. O no xiules penal, que per mi és la millor opció, o els xiules i vermell.
Perquè era acció manifesta, en el sentit que Lamine, si hagués continuat la cursa, se n'anava sol de dreta a porteria, eh?
Sí, i sobretot perquè no hi ha disputa de pilota. No és una traveta que intentes treure la pilota, sinó que hi ha una subjecció, i per tant tu no estàs intentant robar la pilota, sinó fer caure l'adversari.
Molt bé. En tot cas, aquí al VAR tampoc no hi tenia gran
no
cosa
res,
a dir,
no
perquè
dir
l'agafada efectivament existeix. És a dir, Lamine l'estiren pel coll de la samarreta concretament, i un cop l'àrbitre l'assenyala, és difícil de rebatre. I l'última, la que protesten més els portuguesos, de fet, crec que l'entrenador del Benfica va dir que era un error majúscul o una cosa així, en l'acció prèvia al 4-5, hi ha una empenta, això és indiscutible, que Fermín empeny Barreiro és indiscutible. Una altra cosa és si és suficient per ser considerat penal.
Per mi no és suficient, però és que és una jugada que, clar, quan l'àrbitre posa el llistó tan baix amb el penal a Lamine, és normal que el Benfica protesti aquesta jugada, que per mi tampoc és penal, però sí que és veritat que el jugador del Benfica va rematar, rep aquesta petita empenta que el desequilibra i té certa incidència a la jugada. Clar, quan marca el 4-5 al Barça, el VAR ho té molt difícil per entrar. Primer, perquè el VAR de Champions és molt menys intervencionista. Segon, perquè aquesta jugada no és gens clara. I quan tu marques un gol, clar, com passava l'altre dia amb el Celta-Madrid, has de prendre dues decisions, que és anul·lar el gol i donar penal. Per tant, el VAR no podia entrar allà. Per mi tampoc és penal, però clar, hi ha una mica de diferència de criteri respecte a aquesta jugada i la de Lamin.
Molt bé, doncs el Joan, amb tots els matisos de tantes accions polèmiques com hi va haver ahir amb Makelli de protagonista, ja veieu que bé, hi ha tants grisos que parlar de robatori com fan avui a Portugal, i fins i tot com s'hi han apuntat a 600 quilòmetres és una miqueta exagerat, però vaja, ja sabem de què va. Joan, abraçada, gràcies.
Adéu.
Una pausa i encara hem d'escoltar Deco parlant del mercat i acabar d'actualitzar-nos amb la nit europea. Ja sabem amb qui juga el Girona, però i amb qui juguen el City i el PSG. Ara venim.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic...
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre. No he's thinking about
me. Per rematar la Champions, partits d'aquesta nit, evidentment el que ens interessa és el Milan-Girona, el Bernabéu, Oriol Corral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Madrid-Salzburg, el Madrid guanyarà sí o sí a un equip que només té 3 punts. Alguna cosa que et cridi l'atenció de l'11 d'Ancelotti?
Doncs veurem a Fede Valverde al lateral dret, repeteix Ceballos al mig del camp i després Asensio també torna a la titularitat en aquest central dret del Madrid.
Som baixa Lucas Vázquez al lateral dret últimament del Madrid i Tchouaméni també. Al Parc dels Prínceps a París, el Luis Enrique Guardiola, el PSG City, a més els dos equips molt exigits. Què et diuen els 11 de francesos i anglesos?
Doncs per part de Luis Enrique amb el PSG, Dembélé començarà des de la banqueta com a suplent.
Dius?
Sí, sí, decisió sorprenent. Es va perdre l'últim partit per sanció i ara...
S'està regalant el partit, Luis
decisió
Enrique.
Tècnica.
I crec que a les últimes hores, a més, Dembélé va parlar, perquè s'havia dit amb la França que no hi havia gaire connexió entre Luis Enrique i ell, i va explicar que no, que havia parlat amb l'entrenador i que l'entrenador complava... Comptava plenament amb ell.
Bé,
el deu reservar per la segona part.
Sí, per acabar de reblar el partit. Què més?
Per part del City, només un canvi respecte a la victòria per 0-6 amb l'Ipswich aquest cap de setmana. Juga Bernardo Silva d'inici i Gundogan començarà des de la banqueta.
Molt bé.
També ha guardat per la segona part jugadores importants per a Romeu, que ara són sobre la gespa. El Barça continua guanyant per 1-0 Butarque. Aitana i Graham han entrat al mig camp. Veurem Alexia a l'interior esquerra. L'hem vist molt incòmoda a l'interior dret.
Molt bé, doncs Pere Romeu que tira de titulars per intentar tancar aquest partit que domina per 1-0 a mitja hora amb el comptador del final. Oriol, ràpidament, ahir ja sabem que el Barça es va classificar matemàticament pels vuitens, evidentment el Liverpool és l'altre que l'equip que ja hi és. N'hi ha algun més a vuitens?
No, cap equip més està classificat pels vuitens de final ara mateix.
Falta la jornada d'aquesta nit. I per setzents?
Per setzents tenim classificats els equips que tenen 13 punts o més. Per tant, Atlètic de Madrid, Atalanta, Arsenal, Bayer Leverkusen, Inter, Aston Villa, Brest, Mònaco i Lilla.
Molt bé, doncs ja en tenim un bon grapat. En falten entre tots plegats fins a 24 per acabar component els vuitens i després la ronda de setzents.
El Brest, que és un dels equips classificats per setzents de final, està perdent 2-0 al minut 80 de partit. I el Leipzig Sporting, 2-1 pels alemanys. El Leipzig jo crec que tenia 0 punts fins a avui. Doncs potser pot sumar els seus 3 primers punts encara a minut 80 també de partit.
Ferran, Miguel i Anaïs, us demano un nom. Avui aneu amb el PSG o amb el City?
Amb el City.
Amb el City.
Jo vaig amb Guardiola, sempre.
Hi ha tres Citys a la sala. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Abans de tancar, hem d'escoltar Deco, sí, ahir a Lisboa, que va parlar del mercat d'hivern del Barça.
Falten 11 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i de moment el Barça pocs moviments, ho deia ahir Deco a Movistar.
Nosotros estamos con el tema de fair play, arreglándolos en los días final. Si se puede reforzar el equipo, lo intentaremos, pero a día de hoy no hay nada de concreto. Con las prioridades son las renovaciones de jugadores importantes que tenemos en plantilla. Una vez esto acabado, sí que podemos centrarnos en quizá un refuerzo otro, pero tampoco es algo que nos pidió el míster.
Aquesta pregunta venia a tom de si interessava Rashford.
Sí, clar.
I la resposta és prioritat renovacions.
Clar, perquè són renovacions importants que impliquen millores de salaris importants, com per exemple la renovació d'Araujo, que es tancarà aquesta setmana. Ho ha avançat Fernando Polo al Mundo Deportivo. De fet, en la reunió que va tenir Deco amb Araujo, allà ja el Barça ja deia que tenia la paraula del jugador que, a banda de quedar-se, renovaria. I ara s'ha doncs, de produir, o demà o divendres s'espera ja que puguin firmar aquesta renovació d'Araujo. Els seus representants viatgen des d'Itàlia i veurem doncs, quan s'anuncia aquesta renovació, que implica, insistim, una millora de contracte d'Araujo. Faltarien Pedri i Gavi, també seran els següents a renovar abans que acabi el mes de gener. Els pròxims dies s'espera també que es tanquin aquestes dues renovacions. Pel que fa a moviments de fitxatges, has dit Rashford. És cert que a Lisboa es van trobar amb Arturo Canales. Bé, es van trobar. Van parlar Arturo Canales, és un dels intermediaris en l'operació Rashford, però, vaja, hi hem sentit d'eco. Primer han de marxar jugadors i generar espai, has de generar per inscriure aquestes renovacions, aquesta pujada de salaris, i després hauries de generar encara més espai per poder incloure alguna arribada com Rashford. No es percep, diríem, urgències ni necessitats des del Barça.
I inscriure a Gavi, que està jugant amb una cautelar.
De fet, el document de Deco acaba dient ni tampoc ens ho ha demanat l'entrenador, que quadra amb el que va dir Flick públicament, que va dir estic content amb la...
Això és cert, Flick no ha demanat res, cosa que aplaudeixen bastant des de l'àrea esportiva, no tenir aquesta pressió del tècnic.
Està bé. En fi... prioritat renovacions, i us prego extrema brevetat. Algú veu que a última hora acabarà venint algú o que ens quedarà?
Jo crec que sí.
Tu creus que sí, eh? Però no tens idea si és Rashford o...
Rashford crec que hi ha un problema sense solució, que és que guanya 350.000 euros cada setmana.
Sí, sí.
I aquí això no li podem pagar.
Efectivament, haurien de sortir uns quants jugadors per poder pagar el contracte de mitja temporada de Rashford. Bé, continuarem pendents, però diguem que Deco va punxar bastant el globus del mercat d'hivern, que no ha estat malament, eh? Hem acabat inscrivint Olmo i Pau Víctor, si renoven tres jugadors que semblen troncals... No
si tinguessis aquí Joan Laporta, et diries... que alguna cosa farem. Perquè això és el que deia, alguna cosa farem.
L'optimisme que no falta.
Que queden 9 dies, que ara 9 dies de tranquil·litat, sí, home. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
I gràcies també a l'Oriol Corral i, evidentment, gràcies al Carcamal Ferran Martínez. Sí, sí, m'ho va dir ell, no?
El què?
No
és que dit Carcamal.
Que vaig un dia i noi, no hi ha qui...
No t'ho trauràs del damunt. Anaïs Miguel, gent de bé, gràcies.
Gràcies.
A tu.
Va, abans d'acabar, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
De manera telegràfica, notícia, nou entrenador a l'Andorra.
Doncs sí, està fet, serà Joan Plaça, no està signat, diguem-ne, però està ja fet, ja hi ha l'acord per les dues parts fins a final de temporada i ara s'està negociant si una o dues més.
Doncs Joan Plaza, nou inquilí de l'Andorra. Molta sort per ell i per l'equip del Xavi Mujal. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé, Jordi.
A Butarque, Ruth, com deixem el Barça Atlètic de Madrid, semifinal de la Supercopa?
Amb victòria en mantenia d'una 0 gol de Clàudia Pina al 44. Era una acció boníssima de Patrick i no ha acabat de rematar Aitana, però vaja, des de la sortida d'Aitana i de Graham, controla més el Barça el partit, ja no arriba tant l'Atlètic de Madrid, per tant, el Barça que ho té millor ara per guanyar aquesta semifinal. De moment, 1-0, el gol de Pina ha estat al 44, ara som ja al 72.
La definició d'aquest partit, evidentment, el tot gira que arrenca d'aquí a no res. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Sònia, remata'l.
Recordem per marxar el resultat actual dels partits que hi ha en joc a la jornada de Champions. Leipzig 2, Sporting 1 al minut 82 de partit. Shakhtar Donetsk 2, Brest 0 al minut 84 de partit. A les 9, PSG Manchester City, el partidàs de la jornada, i també el Madrid-Salzburg.
Gràcies, Sònia.
Bé, evidentment el Girona, que els deixem ara amb el Tot Gira.
Ara
fins demà.
Gràcies a la Sònia, a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Xavi Vall al control central. I la Júlia Aparicio també. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem demà a les 7, evidentment, amb l'anàlisi. Esperem que per parlar de la victòria històrica del Girona a San Siro i de tots aquests grans partits que ens esperen aquesta nit. Fins aleshores, feu molta bondat. Dani, ara atents al Tot Gira, eh?
Ja podem empezar, eh?